9 i 42 minuts. Manoli, has de fer dues coses. Primer, respirar i després col·locar-te bé al micro. Ja està. Però primer, respira. Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Dolors, bon dia, bona hora. Què? Amb tantes coses sobre la taula.
Doncs, i tant.
Que si Santa Bàrbara, que si l'Albert, que si etcètera, pam.
I després aquest article que em va cridar molt l'atenció de La Vanguardia, d'en Josep Miró i Ardèvol, que diu Déu i Catalunya, diu, ja sé que això hi ha gent que només de pensar això ja se li posa la pell de gallina, però fa tot un procés de, que ho recomano, perquè tot un pensament, però no a partir del que ell opina, sinó a partir d'un intel·lectual que es diu Habermas, o Habermas, no sé, que no és catòlic, que és una persona totalment, vull dir, i que fa tot un procés des dels anys 80-90 fins a arribar en que si no s'agafen els valors de totes les religions i les posem dintre de les nostres, en la construcció de les nostres societats, les nostres la democràcia se'n va a terra, perquè la ideal democràtic porta molta càrrega d'ètica religiosa. I si ens vivim tant d'esquena, no serem democràtics, serem uns perfectes egoistes. Passa que aquí el procés és preciós, el que aquest senyor desenvolupa.
Mm-hmm. I en la vida
i
real...
I arriba això, diu que una persona tan poc catòlica, però molt racional, que és el senyor Habermas, que inclús li van donar el Premi de la Pau per una de les seves publicacions, que diu que és que sense la presència d'una fe, d'una cultura, ell inclús proposa dels valors, bueno, que això ja hi ha el diàleg interreligiós, no ecumènic, que és clar, per exemple, l'Església Catòlica ja s'hi posa una mica d'esquena, no, perquè ells estan quasi segurs de que posseixen la gran veritat. Pues que la gran veritat és com aquell conte del cec i dels elefants.
Sí, que qui la té, eh?
Dels cinc savis secs i l'elefant, que Déu és com un gran elefant i que cada u hi veu el tros
que li convé.
No que li convé, que palpa.
Jo penso que és
el que li convé. No, aquí ja el que diu aquí, la mania de que les religions volen que siguin les seves morals siguin llei d'estat. La gran equivocació de totes.
Mm-hmm.
De totes, però...
Segurament molts comprarien d'aquest article si apartes, tal com estan les coses, la qüestió religiosa i ens quedem amb els valors. que sense valors no anem enlloc.
No, però és que la Verna és el que diu que els grans, coses... que la fe i la ciència s'enriqueixen mútuament i són un motor. Mm-hmm.
Un plantejament que ens havia deixat més d'una vegada en David Jou, això, que la fe i la ciència s'enriqueixen.
I 7 persones més que no l'he pogut recuperar aquest article que va sortir el diumenge també a La Vanguardia. Mm-hmm. O sigui, a nivell intel·lectual ja s'està fent una gran força ara que ve les celebracions de Setmana Santa, que tenim tantes manifestacions de bona fe, de bona fe, però no a vegades necessàriament la fe més engrescadora per una societat totalment laica, no? I, o sigui que la, jo, bueno, ho proposava aquí perquè diu fa dècades que Catalunya està absent dels grans debats públics sobre l'experiència religiosa, sobre la cultura que ens aporta això, sobre la força, perquè fixeu-vos que hi ha hagut coses que han començat amb res, però la força de l'esperit d'allò és el que ha arribat a fructificar i ha arribat a fer una democràcia. Vull dir que...
Mm-hmm. L'article de Miró i Ardèvol. Déu i Catalunya.
Sí, el dilluns 3 d'abril va sortir. Mm-hmm. No sé, però si és que, recuperable.
Com que sobre la taula tenim la primera pàgina de l'ECUM, aquests
també,
dos.
Allò, també, pum. Una altra cosa de debat obert.
La Plana, no? I Santa Bàrbara. I l'Oberg.
I l'Alberg, que veritablement és un món supercomplicat.
Tu recordes aquesta masia? Quan sí, estava sí. Més o menys...
No. Jo me'n recordo, no d'aquesta concretament.
Ah, de Can Pere Mestres. Anila,
però la de Campells sí que me'n recordo quan estava... Que a veure, que hi vivien un dels nois molt jove, va morir molt jove, que me'n recordo quan va morir, que era músic, que tocava, era un dels músics dels Pastorets, uh-huh. I tot això era el nai d'aquí Campell, i me'n recordo molt. Però bueno, aquella masia llavors estava, però clar, semblava que fos ja... Bueno.
Però deu fer molts anys, sí, perquè clar, ja porto 45 aquí, o això ja ho
he dit. O que diu la Loreto, que semblava que fos a la Quinta Forca, perquè veritablement era la Quinta Forca en aquell moment.
I nosaltres, quan vivíem allà al Fundat, pues, que passejàvem i anàvem per allà... es podia haver aprofitat en aquella època ben bé. Mm-hmm. Ara feia pena.
Esclar, quan viviu allà no hi havia res.
No.
No, clar.
No.
Allà no hi havia res.
Els horts,
No hi havia res. Els horts i s'ha acabat, eh?
I s'ha acabat.
I ara, doncs, evidentment...
Bueno, però diu amb debat obert, però és absurd aquest debat obert. Aquest debat obert fa 27 anys que hagués hagut de ser.
Aquí.
No ara.
Estàs parlant de l'urbanització.
Això
va l'any 90...
No. Bé, bueno, el pla general.
Hi ha una història molt llarga. L'últim pla que es va aprovar l'Ajuntament va fa 27 anys, em sembla.
No.
Que van dir 10 que
anys.
Que allà...
10 o 10.
10.
27 anys que va el començar
que,
els debats.
El que refereixen és... El pla general del 89 era un pla general que proposava com urbanitzable... gairebé la totalitat del sòl del casc urbà. El problema d'això, com ens havien dit sempre, és que l'urbanisme genera drets. I si jo sóc propietari d'un terreny que és rústic i pel qual no em donen res, i arriba un moment en què l'Ajuntament aprova un pla general...
Impostos.
Si és rústic, no paga res. Si és rústic...
Perdona que t'ho digui. Si és rústic, també pagues impostos.
Pagues res.
Molt poc, però misèria. Pagues. Però pagues, cada any.
Però no es pot comparar el fet que...
De tenir vivienda.
Quina és la diferència? Que si en el seu dia l'Ajuntament va declarar urbanitzable un terreny que abans era rústic, retrobar, diguem-ne, la consideració inicial suposa diners.
I com ha canviat també el que deien d'urbanitzar per allà. Uh-huh. Perquè si la sortida o l'entrada de Vallpineda, quan puges cap a Sant Pere, era una rotonda...
Saps què va canviar, Manoli? Que l'any 89 ningú es pensava que l'autopista faria el que faria.
Sí.
Ningú.
Algú s'ho pensava, perquè hi va haver la plataforma antiautopista.
Però s'ho pensaven...
Ningú
es pensava que Sitges creixeria com va créixer arran de l'autopista.
Però ara està decreixent.
Sí, però esclar...
Bueno, i què?
Aquell pla general del 89...
No. Aquí està el problema, que hi ha una gent... que ens està davant del poble, que ho veuen com una cosa nefasta que decreixi el poble, però jo crec que s'està normalitzant, no? Tira enrere una miqueta, i l'economia, per sort de una cosa bona que portava la crisi, és perquè ens replantegem les coses, no? potser no és tan dolent el decreixement.
Mm-hmm. Però si no surt com el boom
però aquest darrer, passat... aquest darrer pla general...
Ah, ja. Si aquest, no, tornem a caure amb els mateixos.
Aquest darrer pla general es va aprovar just abans de l'inici de la crisi.
Sí,
es va aprovar el 2006. La crisi va arribar el 2007 i la crisi ha durat fins ara.
I va quedar tot aturat.
I diem ha durat fins ara, que continua durant.
Tot però... aturat i el que tenia alguna cosa expropiat i que no podies fer, però sí havies d'anar pagant els
pagant
i ara, tots, i ara com més d'un i més de dos diuen, es nota que torna bé... Diguin-li el que vulguin, bueno, una certa...
Deu ser, depèn qui, perquè el món...
Sí, sí,
si no és així.
Tens tota la raó, però veus més grues que veies fa bueno, 5 anys...
Això ja li estan retraient.
I veus més moviment.
En Rajoy, de dir, a veure, on està la remuntada aquesta que vosaltres tant us poseu? Perquè als serveis socials el gruix creix, però al revés de ara això, el cuento aquest de, bueno, et diu el populisme, busca allò que sitges. Populisme o ara m'has dit que els Arrels estan al darrere? Arrels és una organització molt fiable.
No estàs parlant
de l'Alberg, per a persones sense sostre.
A veure, si els de l'Arrels al darrere, ojo, entrem-nos a bé, preguntem a aquesta
gent. Sí, sí, no. Al costat de la regidora Mireia Rossell, en la roda de premsa del divendres passat, hi havia membres de la Fundació Arrels, que van explicar, i ara no recordo l'altra fundació que també diguem-ne, coordina, assessora l'Ajuntament amb aquesta qüestió. I deien, i era interessant també la reflexió, perquè parlaven que a Barcelona aquí hi ha hagut un rum-rum important per un alberg que pot tenir fins a 12 persones. I ells deien que a Barcelona ells gestionen albergs de fins a 180 persones, o 200 persones, i si hi ha un ordre, i si hi ha un control, i si hi ha un assessorament, i si hi ha una tutoria, i si hi ha... En fi, no hi ha d'haver cap complicació, perquè tenim interioritzat, i ells també en parlaven amb un cert esperit crític, aquest tòpic de persona sense sostre, alcoholitzada o drogada directament. I diuen, això és una mentida com una casa. Perquè hi ha moltes persones ara sense sostre que mai haguessin pogut pensar que acabarien amb aquesta situació.
Quan s'ha pensat en això, suposo que s'ha pensat en tots aquests que hi ha així pels carrers.
Bueno, és que
aquests,
la imatge primer...
No pels carrers d'això, aquests que hi ha a l'estació amb l'ampolla de la cervesa, d'això més aviat. Suposo que de seguit ubiques tot aquest tipus de gent i pel que sembla no són aquesta gent representa que no entrarien dintre de les necessitats... Bueno, o no estan considerats.
És a dir, seran persones tutelades per benestar social,
o famílies,
seran famílies, que... el que es comentava.
Un seguit per que la cosa no és una deixadesa.
Sí, la regidora ja va dir, això no és allò, el primer que passi, el primer, no. Hi haurà una tutela d'aquestes persones, perquè fins i tot s'intentarà, com acostuma a ser habitual, es veu que en aquests àmbits, que puguin normalitzar la seva vida, en el sentit que es pugui trobar una feina que entenguin que estar en un alberg així també suposa una despesa que han d'assumir, o sigui que, diguem-ne, que entrin en la mesura del possible dins una certa normalitat quotidiana. A veure.
I si al seu entorn potser els hi deixen una miqueta de terra perquè ells puguin...
Suposo que deu haver moltes opcions diferents, no?
Puguin fer-se, encara que sigui plantar-se un parell de tomaqueres.
Uh-huh. Tampoc suposo que no és per viure sempre les mateixes famílies.
No, ja ho van dir també, clar, que això no és una qüestió, diguem-ne, marcada en el temps.
Què va dir això?
Com, per exemple, també una obra que fan de post-presó, que són els mercenaris, queda molt poc a la llum, no, pràcticament no surt als mitjans de comunicació i estan fent una obra de reinserció.
Ah, sí?
Sí, però... d'anys, o sigui, però anant una mica arrel de la seva fe, arrel de la seva força, de les seves creences, estan fent una obra de reinserció d'expresos molt ben feta, perquè Arrels també és arrel de qui hi ha al darrere. M'imagino que ho sabeu, qui hi ha al darrere, no? Jesuïtes. Vull dir que, a veure, aquí és per on hauríem de començar arrel d'una manera... Perquè també dintre el món musulmà, també un dels pilars és la caritat. Vale? I tenen l'obligació d'uns donar uns tants % sobre els seus ganàncies. Passa que, com nosaltres, miren queixar-se tant com poden. O sigui que totes les religions tenen un punt en què es valora molt aquesta ajuda. I després hi ha un altre punt que és anem a l'arrel, com diuen aquesta paraula, a l'arrel d'aquestes circumstàncies. Com podem lluitar contra aquest aquest, com combatre la força d'aquest capitalisme tan ferotge. Jo crec que la frase clau està aquí. Com podrem combatre les forces d'aquest capitalisme global i sense entranyes? És com un carro que va pel doncs... pedregar.
Bueno, amb tot això de les urbanitzacions, bueno, tot no? aquest pla, estem aquí, en el mateix.
Vull dir que... No, no, a veure, aquí anem a les arrels. Com
aquí l'únic que veig que s'ha de tenir en compte, que jo no ho sé, tot el pla que hi ha, suposo que s'ha pensat en locals socials, en parcs, perquè veure...
Amb els serveis.
No hi ha serveis ara... per fer depèn quines activitats, per jovent, per d'això, ja no hi ha espais. Però hi ha molt pocs espais, aquí estan parlant de 5.000 persones més, amb aquest primer.
Però tu creguis...
A l'espai jove està molt bé.
Diuen moltes coses.
I molt net, sí, i molt sí, cuidat. Sí.
Però la Dolors suposo que ho diu.
Sí, per un altre.
Pares i mares, parcs infantils.
Sí, parcs infantils.
Dir, escoles.
S'ha de pensar escoles, de cara, sí. No solament ara que es fa, sinó de cara a 10-15 anys. Que
És que al moment que es va pensar, tampoc es pensava que hi hauria tot aquest canvi.
Que hi hauria hagut tanta gent a Sitges, sí. Ja.
Ahir sabeu que
estem
demanava...
En 30,
no, ara estem en 30. Estem
ara
en 30.
Tirat enrere, doncs aprofitem-ho, que ho podem equilibrar, reposem una mica...
Hem
i
tirat
això
enrere potser de la gent que es fixa perquè potser no poden pagar els pisos d'aquí i s'han hagut d'anar amb pobles dels voltants.
Ara, fixa-t'hi, quan hi va haver un
però
moment
molts
en
què les coses
que han marxat d'aquí, sí.
Encara que sigui Sant Pere o Vilanova.
Quan les famílies de classe mitja hi entrava un sou raonable per poder-se embarcar en una casa, en una família,
amb una hipoteca.
I sabies que t'aixecaves i tenies
és
el teu
quan
treball.
Quan la classe mitja es pot embarcar una mica i té una seguretat, és quan la societat tira.
Que aquesta seguretat ara no hi és.
No hi és.
Tu t'aixeques, vas a treballar,
fallo,
però dius...
I aquí estem parlant d'indigents i de sense sostre. I llavors les altres franges són uns que s'enriqueixen molts i els altres hi ha dues.
Si els responsables d'arrels deien hi ha persones sense sostre que eren professionals liberals fa dos dies i persones amb un bon sou i amb una bona feina, aquelles persones que mai haguessin pogut pensar que acabarien precisament en una situació així.
Doncs jo crec que les grans víctimes d'aquest sistema.
Bueno, això suposo que s'ha d'explicar una mica més, perquè crec que el que més s'ha explicat ha sigut aquest vídeo que ha corregut, que ha donat una alarma...
Déu-n'hi-do el vídeo, eh?
Ha donat una alarma important, sí. I bueno, jo sé que l'altre dia hi va haver-hi allà dalt Maria Usó, una reunió de l'AMPA... Mm-hmm.
Que era per això, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, era per sí, això. Sí.
No, ja en aquest cas hi ha força recel.
Els i llavors, veïns també. Bueno, allà tampoc es posaven d'acord, mm-hmm. Perquè, clar, la gent...
Mira, quan van intentar de posar una casa de reinserció de drogadictes cap allà baix a...
Però no és el mateix, drogadictes,
bueno,
en principi que...
Hi va haver un sarau a Prades, cap allà, a les bandes de Prades i tot això, ja t'estic parlant dels anys 80. Els veïns no van... I estaven parlant d'una masia. O sigui, la gent no vol... Què és? Aquest egoisme que ens aporta.
Sí, no són
primer
aquí...
jo, després jo, i si tinc uns indigents a la vora no els vull ni olorar. Vale? Ja forma part d'aquest muntatge que estava dient jo. No podem ser democràtics, no podem tenir la ment oberta, no podem... Si primer sóc jo i la meva opinió, tinc dret a opinar, encara que sigui insultant, perquè és el dret...
És la meva.
Això,
bueno, la gent
aquests trenos...
Allà dalt es vaja amb els col·legis, amb els nens, perquè hi ha els col·legis, que ves que...
Fan lleig, tota aquesta gent fan lleig, clar.
I llavors diuen, doncs, emporta-te'l tu a casa teva. Tu no estàs en contra, doncs emporta-te'l a casa teva. Clar, això és el primer que et diuen, mm-hmm. Si ho comentes. Doncs, home, s'ha de mirar primer el que és.
Bé, no serà un debat fàcil, aquest.
I qui són? Perquè
I aquests són els de casa. Ara imagina't tots els refugiats. Mm-hmm. Imagina't el dia que puguin arribar refugiats. Si amb els de casa ja fem aquest paper.
Són les 10. Manoli, gràcies. Loreto, gràcies. Dolors, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.